Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què tal, Elisabet?
Bé, estem bé, però estem una mica preocupats per les extraescolars.
Clar, clar, clar. Jo era molt d'escacs i bàsquet, sobretot. Però jugar, feia escacs, jo. Vaig durar el que vaig durar, també.
Ja t'hi veig, ja t'hi veig.
Som-hi, doncs.
L'ofici del Ca, a Catalunya Ràdio.
El que més m'agrada de festes escolars és que em diverteixo i faig allò que més m'agrada, que és ballar i fer gimnàstica. També perquè em trobo amb les meves amigues, que són d'altres escoles, i totes juntes ho passem molt bé. Em serveix per desconnectar de l'escola i quan acabo estic relaxada i puc fer els deures millor.
Benvinguts a l'ofici d'educar. La gala d'11 anys ens ha explicat el que més li agrada de fer extraescolars. El sector de l'educació en el lleure està vivint amb gran preocupació aquest inici de curs. I no és l'única preocupació. Diu la Marta al grup de Telegram del programa: els vostres fills es comencen a queixar de fred? A la meva filla li ha tocat una taula al costat de la finestra i tot i anar amb jaqueta i abrigada passa fred fins a mig matí. I diu la Lídia al grup: no sé si serà sostenible tot l'hivern amb portes i finestres obertes, asseguts i sense moviment. Potser haurem de comprar samarretes tèrmiques. I diu l'Anna, que és mestra al grup: no vull tancar finestres perquè a classe ja són 30 a l'ESO i 35 a batxillerat. I la ventilació constant és molt important tenint en compte que la distància social és impossible. És pitjor el remei que la malaltia, diu la veu popular. Covid o refredats? I com es farà a les extraescolars? Per parlar-ne ens acompanyen
Fàtia Benhamú, mestra especialitzada en educació infantil i directora d'Aliança Educació 360. José González, coordinador de PAIDOS, de la Fundació Catalana de l'Esplai, Fundesplai. Cristina Bucà, docent i fundadora d'Activium, portal d'activitats per a escoles i famílies. I descobrirem com s'han adaptat a la pandèmia 4 empreses: Aula 7, Codelearn, Fabra Formació i NovaKid. I sentirem el testimoni de la Sònia Busquets, mare de 2 fills que fan extraescolars. Acabarem amb el Jaume Centelles i un llibre i un nou repte pel concurs dels llibres per somiar. I les cançons de la pandèmia amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Les extraescolars no són un luxe, sinó que són fonamentals per adquirir les competències del segle XX. Fàtia Benhamú.
Fàtia, José, Cristina i Sònia, benvingudes, benvingut. Va dir el conseller Bargalló: un infant pot tenir 2 grups estables, el de l'escola i el de les extraescolars. Però i si un dia fa música, l'altre bàsquet i l'altre anglès? Llavors pot tenir 4 bombolles. Aquesta setmana finalment s'ha presentat el pla del Procicat per garantir la traçabilitat dins dels grups estables de les extraescolars. I ens deia la Fàtia que la queixa generalitzada que s'ha sentit als mitjans és: arribeu tard. Avui en volem parlar. Estan en perill les extraescolars? Aquesta és la pregunta que ens volem formular avui i que entre tots intentarem respondre. Comencem per tu, Fàtia. La Fàtia és una mestra, té una llarga experiència en el treball social i educatiu, és directora d'Aliança Educació 360. Educació a temps complet, sortir de les aules i no deixar d'aprendre, dins i fora de l'escola, per connectar millor els aprenentatges i afavorir l'equitat. Diu la Fàtia: el principal vector de desigualtat educativa neix de tot allò que passa fora de l'escola. Sí o sí, extraescolars, dius tu, Fàtia. Garantint les mesures de seguretat. És un dret que cal que sigui reconegut perquè garanteix la igualtat d'oportunitats educatives. Les extraescolars donen seguretat emocional, incrementen expectatives, descobreixen vocacions i reenganxen educativament infants i adolescents d'entorns improvisats. Fàtia, quin és el valor diferencial que hem de donar a les activitats extraescolars?
Bon dia. Les extraescolars són fonamentals per la formació de la persona, des d'aquest punt de vista, per la formació, per tant, integral. I això ho recull, de fet, la Llei d'Educació de Catalunya. Són espais per posar en pràctica aprenentatges en un context real. i per tant permet mobilitzar allò que s'aprèn a l'escola, allò que s'aprèn fora de l'escola, de manera vivencial, però no només això, sinó que també permet mobilitzar el que serien destreses, valors, i des d'aquest punt de vista són fonamentals. Quan els nostres fills toquen un instrument, quan van a bàsquet, quan fan dansa, adquireixen tot un seguit de competències que no adquiririen d'una altra manera, no? Competències com el pensament crític, competències com l'empatia, com les expectatives sobre la pròpia trajectòria educativa també s'incrementen, competències també com la resolució de conflictes, els valors inclusius i democràtics de la nostra societat. Per tant, i en definitiva, ofereixen noves oportunitats per aprendre, per créixer, i ens permeten descobrir talents i vocacions a partir dels interessos personals de cadascun d'aquests infants, no? Sentíem aquesta nena que parlava a l'entrada del programa. Ens permeten també millorar el rendiment educatiu, i això hi ha molta recerca, no?, que ens parla des d'aquest punt de vista, i també adquirir competències que són, com dèiem, també fonamentals per al segle XXI.
Però, Fati, aquest any tenim un context que és diferent, tenim molts neguits, molts dubtes per part d'algunes AFAs i famílies. Què diries a aquells que no vegin clares les extraescolars d'aquest curs? Hi ha famílies que s'han queixat que hi ha unes certes contradiccions en els missatges.
Jo el que els diria és que en un moment com l'actual, en què els nostres fills i filles han estat desconnectats educativament durant 6 mesos, cal més educació, que no necessàriament això vol dir més escola, no? Calen més oportunitats educatives que et donaran més seguretat emocional en aquests infants i adolescents. D'altra banda, també que les activitats extraescolars no són un extra per l'educació. Són, com dèiem, nuclears per adquirir aquestes competències. I, de fet, hi ha moltes famílies que ho saben, i per això sabem que hi ha moltes famílies que estan invertint molts recursos i molta energia en garantir aquestes oportunitats educatives pels seus fills. En canvi, hi ha d'altres que no tenen aquesta possibilitat de fer-ho. Una altra raó per la qual a mi em sembla que cal que els nens i nenes participin d'aquests espais vitals, no?, tan importants, és que l'èxit que ha tingut durant l'estiu el participar de les activitats educatives avalen que són espais segurs, i des del punt de vista de la seguretat també val la pena que les famílies confiïn en que la tasca que es farà serà des del punt de vista d'això de reduir contagis fonamental i que serà òptima. D'altra banda, no sabem tampoc quan durarà aquest moment d'excepcionalitat, i per tant ens hem de preguntar també si estaríem disposats com a mares i com a pares a no facilitar aquests espais d'oportunitats educatives. Només una dada, no?, perquè tinguem en compte. Hi ha una iniciativa americana que es diu Expanded Schools, que van fer una recerca en la que ens acaben dient: un infant, quan acaba els 12 anys, un infant que ha pogut participar d'oportunitats educatives, acumula 6.000 hores més d'educació que un infant que no ha pogut participar. Per tant, ens hem de preguntar fins a quin punt estaríem disposats a no facilitar aquests espais als nens i nenes del nostre entorn.
Fàtia, hi ha bretxa digital també amb les extraescolars?
Sí, i de fet aquesta és una de les visions o de les motivacions de l'Aliança Educació 360. Nosaltres el que creiem és que garantir el dret a l'educació ja no només passa per l'escolarització, garantir el dret a l'educació passa també per oferir oportunitats educatives en el fora escola, que les desigualtats educatives s'estan incrementant de manera important tant dintre com fora de l'espai educatiu, però encara més fora de l'escola, perquè com no hi ha un dret que t'ho garanteixi, hi ha molts nens i nenes que no hi poden participar d'aquestes oportunitats educatives que, com deia, són fonamentals per al creixement de les persones i per ser, finalment, ciutadans competents i feliços en la nostra societat. Per tant, per garantir-ho caldria especialment així, no?, oportunitats des de l'entorn, aprofitar la proliferació de tots aquests programes que estan oferint activitats educatives i posar-les al servei de l'equitat, perquè hi ha molts nens i nenes que no hi poden participar, no només perquè és car, no?, hi ha una part que hi ha algunes oportunitats que són cares, sinó també perquè hi ha desigualtats territorials, hi ha alguns territoris en els que hi ha moltes oportunitats educatives i d'altres no. I com a societat no ens ho podem permetre, perquè per garantir aquest ciutadà de futur cal que tothom tingui accés a aquestes oportunitats.
Avui a l'Ofici d'Educar ens preguntem: estan en perill les extraescolars en temps de suplement a Catalunya Ràdio?
M'agrada aprendre jugant.
El missatge és confús i les instruccions ambigües. Es posa l'èmfasi en la necessitat de respectar els grups estables i ens diuen que no hi ha problema si es fan extraescolars amb distància i mascareta. Belén Tascón.
I del valor social de les extraescolars, que ens ha explicat la Fàtia, saltem a un portal d'extraescolars. Tenim a la Cristina Bucar, ella és directora d'Activitum, el portal d'activitats educatives de Catalunya. Cristina, hola.
Hola, bon dia.
Des de la teva visió, Cristina, com està vivint la pandèmia el sector de les extraescolars?
Doncs mireu, les entitats estan fent un gran esforç per adaptar-se, tant empreses com ajuntaments, però clar, les famílies ho miren amb prudència, no? Tenen por de barrejar grups estables, amb les extraescolars, de barrejar-se amb grups, amb infants d'altres escoles. Malauradament hi ha algunes entitats que han hagut de tancar després de tots aquests mesos de cancel·lacions, però la majoria han resistit i s'han pogut adaptar, i actualment hi ha bastantes oportunitats i centres que estan oberts.
Dius tu, Cristina, que potser sí que hi haurà certa crisi al sector, però les famílies segueixen necessitant temps lliure i això ho hem de tenir present. La Cristina ens ha fet una selecció de 4 empreses d'extraescolars. Comencem per Aula 7, que reivindiquen el paper presencial en l'ensenyament musical, tot i que ells aposten per la doble via, virtual i presencial. Ells fan classes individuals o en grups de 2, fins a 10 alumnes, i el risc de contagi, per tant, és mínim. Però tot i així, les inscripcions han baixat una mica. Escoltem com s'han organitzat.
A l'aula de Música 7 hem reforçat les mesures d'higiene a tota l'escola. Tot l'alumnat es renta les mans abans i després de cada classe. A totes les aules hi ha desinfectant i gel hidroalcohòlic amb papers d'un sol ús per netejar faristol, teclat, cadira i tot allò que hagin tocat durant la classe. Es ventilen les aules abans i després de cada activitat. Disposem de pantalles protectores, sobretot per a les classes amb instruments de vent o el cant. I ens hem reorganitzat. Fem classes presencials, però també online, a demanda. Si un alumne no pot venir perquè s'ha de quedar a casa o viu lluny i no vol agafar el transport públic, fins i tot un alumne de qualsevol lloc del món pot ser present a l'aula amb la tecnologia que tenim i amb el mateix professorat. Disposem d'unitats mòbils independents i ordinadors per treballar a distància si la classe presencial no és possible. Els professors de música s'han adaptat des del minut 1 a treballar de forma diferent amb els recursos online. Hem aconseguit resultats poderosos quan la tecnologia es posa al servei de la música.
Més extraescolar, robòtica, Codelearn.
Nosaltres a Codelearn hem tingut l'avantatge que la base de l'extraescolar és una plataforma online i que sempre ha estat un extraescolar semipresencial, perquè normalment els alumnes venen una hora a la setmana als centres, però després es poden connectar des de casa i poden seguir fent exercicis i van aprenent a programar. I de fet ja teníem alumnes que no viuen a prop dels centres i que seguien l'activitat 100% online. Llavors, quan va arribar el confinament, simplement vam canviar l'hora presencial per classes per videoconferència, però gràcies a la plataforma la veritat és que va ser una adaptació bastant fàcil de fer. I ara al setembre el que hem fet és reprendre l'activitat normal, però també intentar potenciar l'online amb aquestes noves videoconferències, perquè les vam provar durant el confinament, van funcionar i de fet serien l'alternativa que utilitzaríem ara amb els alumnes presencials si hi haguessin nous confinaments. Aquest curs hem notat sobretot que la gent s'ha esperat més a inscriure's, que tot va més tard i hi ha menys inscripcions noves als centres presencials, però n'hi ha més per fer l'activitat 100% online, així que globalment el número d'inscripcions més o menys en el nostre cas s'ha mantingut.
I reforç, Fabra Formació, com s'han adaptat?
Bé, nosaltres per tal d'adaptar les activitats extraescolars el que hem fet aquest any és oferir a les AMPES, a les escoles o a les famílies la possibilitat de realitzar les activitats en dues modalitats. Una seria la modalitat presencial, que és la que fins ara veníem fent, on realitzàvem les activitats dins de l'escola, i l'altra modalitat seria la virtual, on els nens i les nenes, el professor o la professora, es connecten mitjançant plataforma i es realitzen les classes en directe i en format virtual. Nosaltres el que fem són més de 60 activitats, per tant el ventall és molt ampli i moltes de les activitats es poden realitzar en qualsevol de les dues vessants. De totes maneres, el nostre lema és que el nen o la nena aprengui a través del joc i creiem també que utilitzant les eines digitals sigui una part del futur d'aquestes activitats extraescolars.
I acabem amb un extraescolar de llengua, Nova Kit.
A Nova Kit som especialistes en el format online des dels nostres inicis. El canvi a la modalitat en línia és una tendència global i la pandèmia només ha accelerat aquest procés. A Nova Kit el nombre d'estudiants s'ha incrementat dràsticament a causa de la pandèmia. Això es deu en gran part a les recomanacions entre amics. Molts pares que no s'havien atrevit a canviar les seves costums abans ho van provar en temps de quarantena i avui es queden amb nosaltres perquè ja en coneixen els beneficis. Per una banda, estalvien temps i diners i per l'altra, han vist que és millor aprendre anglès amb professors angloparlants i en forma de joc. La nostra plataforma ja ofereix les classes en 3D. Ja us podeu imaginar que als nens els encanta anar a excursió pel Louvre sense sortir de casa. A NovaKid regalem records per a tota la vida i donem les possibilitats per a tots els que busquen el desenvolupament.
A casa, la Cristina, teniu tres fills, us heu passat a les extraescolars online, Cristina. Què diries a les famílies que resisteixen a apuntar els seus fills a les extraescolars?
Doncs jo els diria que si tenen l'opció de que els infants estiguin a casa, hi ha moltes oportunitats educatives molt ben preparades amb professors, amb plataformes digitals, i que ara s'ha obert un ventall immens que abans de la pandèmia no teníem accés, per exemple, per limitacions de desplaçament. Ara, amb les adaptacions que han fet les entitats, pots assistir, per exemple, a una classe a una escola de música a Barcelona, encara que visquis a la Vall d'Aran, o fer classes en anglès, per exemple, amb un professor nadiu que visqui als Estats Units. És veritat que ja hi havia moltes oportunitats educatives a nivell universitari i de formació d'adults abans de la pandèmia, però ara s'han obert moltes més per infantil, primària i secundària. I, a més, surten molt bé de preu, com han comentat les entitats. Crec que és una modalitat que s'obre pas amb força i que, evidentment, no té els components de l'educació en el lleure i els valors i no aporta la cohesió social que crea dins del municipi, no? Però també aporta altres oportunitats educatives molt interessants.
A Activitum teniu extraescolars per famílies, però també activitats pels centres escolars amb la campanya No renunciem a les sortides escolars, i us ha sorprès que s'hi han interessat moltes escoles. Diu la Cristina, oportunitats educatives n'hi ha moltes i les famílies poden sortir cada cap de setmana i descobrir-ne. Aquesta seria la voluntat que no deixem de fer, perquè el lleure és essencial, oi que sí, Cristina?
Exactament, sí. Les escoles tenen ganes de sortir, però ara, amb l'inici de curs, la veritat és que han estat molt atabalades amb problemes de professorat, amb espais, grups que han començat a tancar. Però és veritat que ara, a finals de setembre i ara a principis d'octubre, estem començant a rebre moltes consultes d'escoles que volen realitzar sortides, però que per temes de ràtio, per exemple, o de quantitat de docents que han de fer acompanyament als grups, que ara mateix són més petits, i també als grups, com que no es poden barrejar els grups estables, no pots aprofitar un autocar més gran per fer un desplaçament, sinó que has d'agafar microbusos, etc. No? Això ha complicat una miqueta les sortides, però sí que en tenen ganes. I també ens demanen moltes activitats per fer a l'escola. Per exemple, tallers, audicions, granges que et porten els animalons a l'escola. És això, no? Oportunitats educatives n'hi ha moltes per fer tants dins de l'escola com a fora, tant en el temps en l'horari escolar com en l'horari extraescolar i en el temps de lleure de cap de setmanes, casals seguiran sortint. Hi ha moltes oportunitats, aprofitem-les, no? Perquè els alumnes, com heu dit, els infants han estat tancats durant molts mesos i s'han perdut moltes coses, no? Doncs aprofitem ara que podem sortir.
Escoltem, Cristina, les oportunitats educatives de les extraescolars i escoltem també una mare i el que més agrada al seu fill de les activitats extraescolars.
M'agrada anar al gimnàs, a fer esport en anglès. També anar a la piscina perquè allà hi tinc molts amics. M'encanta l'aigua, és molt divertit. M'agrada molt, molt, molt la música perquè em fa sentir feliç i alegre.
Alegria, això és el que ens aporten les extraescolars. Avui en parlem a l'ofici d'educar. Sònia Busquets, la Sònia Busquets és mare de dos fills, ara hem sentit l'Artur, que fan moltes extraescolars. L'Artur té 7 anys i fa natació a l'escola de natació 3 dies i després fa bateria i clarinet a l'escola. I a l'escola els dimarts i dijous fa playtime i multisport fet en anglès, jugar o fer esport, activitat extraescolar de l'escola. I la Gala, que hem sentit just en començar el programa, en té 11, és gimnasta i s'entrena entre 3 i 4 dies a la setmana, 10 hores, i després fa 4 hores de dansa i a l'escola fa piano, a l'escola de música, al sector de les extraescolars, gràcies a la vostra família, no farà fallida, això s'ha de dir, Sònia? Per què els has apuntat, extraescolars, en aquest any en el que hi ha gent que tenia dubtes?
Bueno, bon dia. Bueno, de fet, és que en cap moment m'he plantejat no apuntar-los a les extraescolars. Per mi, el principal era normalitzar al màxim la situació i, sincerament, estic supercontenta de que realment puguin fer allò que més els agrada.
La part sanitària, per tant, no t'ha preocupat?
Gens ni mica, vull dir, en cap moment. De fet, a tot arreu on van apliquen les mesures sanitàries. Està tot molt controlat, tenen els seus grups estable i al final, si han d'agafar alguna cosa, ho poden agafar d'anar a l'escola, a l'extraescolar, a la botiga del barri, a la cafeteria, on sigui. No? Per mi, ja et dic, és prioritari que puguin recuperar la rutina i la vida que portaven abans de la pandèmia, perquè realment és com són més feliços.
Sònia, ells t'han expressat en algun moment por, recels, de, ai, és que potser si m'infecto això, no, algun neguit?
En cap moment. S'han sentit supersegurs. Jo l'únic que els hi vaig dir al principi, sobretot precaució, seguiu les normes i ja està, la vida continua i s'ha de tornar a la normalitat. Ells tampoc no s'han plantejat en cap moment no començar les extraescolars. Ho donaven per fet.
I del testimoni de les famílies, Sònia, el dels organitzadors de les extraescolars.
Escolteu l'Ofici d'Educar!
Avui a l'Ofici d'Educar amb la Fàtia Benjamú, amb el José González, la Cristina Búcar, la Sònia Busquets, que l'acabem de sentir amb els seus estimats fills, que fan moltes extraescolars. El José González em va dir quan el vam convidar. A Sant Cugat ens vam comprometre tota la comunitat educativa de totes les escoles a no deixar caure les extraescolars. Això és molt contundent. Perquè el retorn de l'escola incluïa també les activitats extraescolars, puntal de la socialització i molt vinculades al municipi a través de les entitats del barri. Diu el José, l'escola i les extraescolars no són la causa dels positius, sinó una conseqüència del que passa i fem amb les famílies a l'entorn, i això ho dius basant-te en l'experiència de l'estiu. Creieu, a mi, quan vam fer la conversa prèvia, deies, creieu inicialment que no es podria fer lleure amb segons quines restriccions i sense contacte, i vau descobrir que sí que es pot.
Sí, bàsicament el que vam descobrir és que en situacions com la que vam viure ens havíem de reinventar, o sigui, no pretendre seguir fent les coses de la mateixa manera que ho fèiem, sinó entendre que havíem d'interioritzar una nova realitat social i alhora això ens obligava a transformar-nos. És veritat que el primer dubte que va sorgir és no es pot fer lleure sense contacte físic. I bé, seria idoni poder fer lleure com sempre l'hem fet, però també és veritat que és millor poder fer lleure tal com l'estem fent ara, que no pas deixar-ne de fer. I per això l'estiu, el gran repte i el gran orgull que ens queda és que va ser el primer moment de retrobament social dels infants després de 3 mesos de confinament.
I com es fa sense contacte i amb aquestes restriccions? És a dir, el com, no? Seria com? Quan parlàvem tu i jo prèviament deies, home, és molt, molt important uns espais que permetin aquesta distància. És molt important que els nens tinguin molta consciència, que de fet tu em deies que els nens van prendre moltíssima consciència, molta més consciència a vegades que els propis adults, no? I en aquestes condicions diríem que vau tenir èxit, no va ser possible. Què diries a aquells que diuen, a aquelles famílies que puguin pensar en aquests moments no val la pena fer extraescolars amb tantes restriccions? Què els hi diries?
Doncs els diríem que de fet les activitats extraescolars són itineraris de vida, que intentin explorar si els seus fills o filles doncs, realment tenen una necessitat de mantenir aquesta motivació vital, i per tant que un cop donada la resposta doncs ho intentem tirar endavant tot i les restriccions. Jo entenc que les extraescolars són motivacions, són currículum personal fonamental pel que és el desenvolupament de les habilitats psicosocials, i per tant tenen un valor importantíssim que entenc que no han de caure en moments com aquest.
Aquesta setmana el Procicat ha donat el protocol definitiu, o veurem, sí, per les extraescolars. I jo et vaig demanar el moment en què van sortir, escolta, això modifica alguna cosa? I tu em vas dir, més o menys ve ser el mateix, amb algunes matisacions pel que fa a la mascareta, i encara hi ha algunes contradiccions. A veure, explica'ns-ho. Què vol dir això?
Bé, el document que va sortir ahir, que surt tard, perquè les extraescolars ja han començat i ja ho havíem de treballar prèviament, no deixa de ser un recull dels diferents documents que s'han anat treballant des de les activitats d'estiu fins a l'inici de l'obertura de les escoles. Fa èmfasi en l'aforament. És veritat que les activitats extraescolars ja sabíem que tenen un fet diferencial respecte als grups de convivència escolars, que és que cal mantenir el distanciament físic d'un metre i mig, i això doncs és un repte igual que el vam assumir en èpoques d'estiu. Pel que fa als aforaments, doncs marca el que són els 2,5 metres de superfície que ha de tenir cada infant, i crec que la clau a l'hora de planificar les extraescolars és adaptar-les al teu entorn. Nosaltres, com et deia, doncs, una de les coses per la que vam amb vostè és perquè un infant pugui normalitzar aquestes rutines noves, és important donar el millor espai possible, les millors possibilitats. Des del nostre punt de vista, un aforament de 2,5 metres per persona és massa. Vull dir, perquè en una aula de 50 metres quadrats t'hi poden cabre 20 infants. Si tu vols que l'infant se senti a gust i pugui respectar aquest distanciament físic, segurament no hauríem de passar de 10 o 12. I pel que fa a les contradiccions, doncs les que estem vivint des del principi de curs, el tema de l'ús de la mascareta, en el qual doncs, hi ha escoles que ja des del principi es va anunciar que havia de ser d'ús obligatori, l'ús de la mascareta amb activitat esportiva o amb activitat d'educació física, doncs a dia d'avui hi ha escoles que encara les mantenen. Per una altra banda, hi ha extraescoles on el document va sortir ahir, que va sortir ahir, es comentava que no era necessari l'ús de mascareta en esports com col·lectius com l'handbol. I al final el que considero és que hem d'aplicar-ho per al sentit comú. Crec que actualment no estem en la mateixa situació que estàvem a l'estiu a nivell epidemiològic, i en el moment actual jo aplicaria màxima prevenció i durant un temps doncs, fer ús de mascareta, tot i més en les extraescolars on hem de garantir aquest distanciament físic.
Hi ha pares que poden pensar, escolta, i si juguen a bàsquet, que tots toquen la pilota, què? Guants?
Aquesta va ser una pregunta de l'estiu. El que recomana amb les activitats extraescolars és que no es comparteixi material. Llavors hi ha activitats amb les quals ja s'ha facilitat que cada infant pugui portar el seu propi material, o que el material que es proporciona doncs sigui d'ús individual, però amb activitats com el bàsquet no pots estar fent un entrenament amb una única pilota per persona sense que hi hagi interacció. Per tant, el que marca la normativa en aquest cas és que un cop acabi el grup estable a l'activitat, el material s'ha de desinfectar.
Clar, més monitors, perquè s'ha de vigilar que es compleixin les normes, més espais, més... Tot això, qui assumeix el cost extra d'aquestes extraescolars en pandèmia? Qui ho paga, això?
Les famílies, com sempre. Ningú assumeix més el cost que les famílies, com sempre han fet. El que hem de fer els organitzadors és com podem seguir fent extraescolars, tot i reduir ràtios, que també és un dels aspectes fonamentals, no? El fet de poder oferir activitats amb menys places, el que posa és a l'abast als equips educatius en les millors condicions per dur a terme no tan sols l'acció socioeducativa, sinó també tota aquesta integració de normatives. Per tant, el que ens pertoca com a organitzadors és buscar fórmules per, de manera global, equilibrar aquestes activitats sense que suposi un increment. Com dèiem al principi del programa, i deia la Fatia, no deixen de ser les activitats que més diferència social generen. Jo sóc un ferm defensor que han de ser activitats, la Belén quan deia, la Belén Tascón, no, de la FAC, que comentava que han de ser... que ara mateix és prioritari l'espai escolar, el formal, perquè és d'educació i és el que s'ofereix a tothom. Soc dels que penso que estic en part d'acord, però crec que aquestes extraescolars haurien de ser també aptes per tothom, per això mateix, perquè generen moltes desigualtats i han de ser molt més equitatives. I això segurament només pot ser amb molta més intervenció pública.
I fer-ho no des de la por ni des del renyar.
Però com en qualsevol activitat educativa que fem ara, no hem d'educar des de la por, sinó més aviat des del coneixement i la responsabilitat. I això és aplicable per temps de pandèmia, però en general hauria de ser-ho.
Teniu constància per això que hi ha hagut una davallada en les inscripcions? Això és així? S'està produint aquesta davallada?
Sí, sí, sí. Com deia, com es comentava abans, doncs hi ha hagut més prudència per part de les famílies. Jo crec que el que es nota és les famílies tenen un cert recel no tant a fer extraescolars, sinó a fer diverses extraescolars. Per tant, el que s'ha reduït és el volum d'extraescolars que feia cada infant. Potser en comptes de fer-ne 3 o 4, en fan una o dues com a màxim. Després sí que hi ha hagut una certa davallada important amb activitats musicals, tot el que són les activitats interiors, les musicals, teatre, danses, doncs han tingut davallada, especialment crec que les musicals i activitats com el teatre, i en canvi no han sortit tan mal parades les activitats esportives que es desenvolupen a l'aire lliure.
Avui a l'Ofici d'Educar, estan en perill els extraescolars?
M'ensenyeu a pensar un món millor?
S'està deixant de banda el valor educatiu del lleure. I per això cada dia que passa, sense un missatge clar, hi ha noves cancel·lacions. Laia Grabulosa.
Avui parlant de les extraescolars a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, amb la Fàtia Benhamú, amb el José González, la Cristina Búcar i la Sònia Busquets. A veure, intentem fer... Tenim un espai per fer un portaveu del vostre missatge en relació a les extraescolars. Cristina Búcar, quin seria el teu missatge des del teu espai d'aquest portal que oferiu extraescolar per famílies, per centres educatius?
Doncs jo diria que amb prudència, però que no desaprofitem les oportunitatsque hi ha. Que n'hi ha moltes, hi ha de variades, i que inclús en el nucli familiar podem aprofitar els caps de setmana per fer activitats fora de casa i anar a visitar museus, anar a veure algun concert. Per exemple, aquest cap de setmana hi ha hagut els Petits Camaleons i moltes famílies s'han atrevit a fer-ho. Doncs això és d'agrair a les famílies la confiança i és d'agrair als organitzadors haver posat totes les mesures i no haver defallit. No? Doncs vinga, aprofitem-ho.
Sònia Busquets, el teu missatge per a aquelles famílies que no ho tinguin tan clar com tu.
Bueno, jo els diria que no privin els nens de fer realment allò que els agrada, que les extraescolars són segures i que serveixen per passar una estona de lleure, per divertir-se, fan allò que realment els agrada i fan amics i que endavant, que són segures.
Fàtia, quin és el missatge que tu creus que hem de sentir encara respecte a les extraescolars, que hem d'evitar el que ens deia el José de que el sector faci fallida, no? De no deixar-les caure, no? Que això és un missatge molt potent.
El meu missatge és que en aquest context d'emergència educativa és més imprescindible que mai l'acció pública per garantir l'accés a les extraescolars de tots els infants del nostre entorn i, per tant, que el dret educatiu hauria d'anar més enllà de l'escola, que ens cal una oferta més diversificada, que aquí, efectivament, l'administració pública té un paper rellevant i la local encara més, i que, sobretot, ens cal una promoció activa de l'oferta més connectada amb l'escola.
Missatge per l'administració pública. José, t'ha tocat.
Jo el missatge a l'administració és que subscric...
Que deies tu abans que esteu treballant junts més que mai, no? De coses molt protocolàries, però que esteu treballant junts, això deu ser bo, no?
És una de les bones experiències que ens queda amb la situació actual, que és que ens hem hagut d'unir més que mai per poder configurar com es treballa dins de l'àmbit escolar i segurament entre la part activa i la no activa hi ha hagut més interacció que mai. Jo subscric plenament al que diu la Fatia, crec que les extraescolars, totes aquelles activitats no actives, ens hem acostumat a un accés de privatització i entendre que poden ser privades. Ja no parlem de revertir retallades en educació perquè no n'han tingut mai, perquè no són públiques, i crec que cal una passa endavant en aquest sentit per part de l'administració. I després el meu missatge molt personal és: entenc que ens hem de reinventar, entenc que hem d'apostar per tot el que és allò online i no a distància, però mai una activitat extraescolar podrà substituir el que aporta de valor afegit l'activitat presencial en quant a vincle, en quant a interdependència, en quant a acció com base comunitària i en quant a relació amb l'entorn i treball de les emocions, i que això no ho hem d'oblidar.
I deies tu que ha estat una oportunitat per sacsejar-nos, despertar-nos en el món de les extraescolars, que ha estat una oportunitat, no?, que ho viviu així, no?, que us heu hagut de reinventar.
Jo crec que sempre, en el món de l'educació, que no deixa de ser un món en constant moviment, és que s'hi ha d'entrar amb aquesta visió, amb que constantment estem en moviment i hem de ser constantment replantejant-nos allò que fem, i això és el que li aporta una mica de vida a la nostra activitat, i en moments així, encara més.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de les extraescolars en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, un programa per no perdre gairebé mai els papers quan fem de pares i mares. I si els perdem, saber-nos perdonar. El temps fora escola no és un caprici, sinó que és educació. I la lluita contra la desigualtat s'ha de fer dins i fora les aules. Sheila González.
I amb les extraescolars, una cosa de les que també es cultiva és el sentit de l'humor. I per tant, donem pas a l'Oriol Dalmau.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
En aquells temps de pares estressats amb jornades laborals interminables, pels pares era una cabronada anar a buscar els fills a les 4:30 a l'escola.
Oh, Déu meu, ja són les 3:30. En una hora he d'anar a buscar la nena al col·le i encara he de fer dues reunions, entregar aquests informes, fer alguna story d'Instagram divertit. Merda, no tinc temps, no tinc temps de res!
I aleshores, enmig de l'oficina, una veu aparegué del no-res.
Fill meu... Sé que les 4:30 és una hora de sortida dels nens del col·le que trenca tota la tarda.
Impossible.
Per això, regalaré als homes el do de les extraescolars.
Oh, les extraescolars, sí.
Tu ho has dit, fill meu. Podràs apuntar la teva filla a 400 xorrades després del col·le. Patinatge, dansa, natació, teatre, és igual. La cosa és que la podràs tenir cangurejada fins les 6:30-7, que és una mica la idea, suposo.
Oh, gràcies, gràcies, Déu meu, però...
Què?
Però hi ha una cosa que no...
Què?
Saps, un tema...
Sí, a veure, això es paga a part, vull dir, t'hauràs de rascar una mica la butxaca, fill meu, però tampoc ho vulguis tot tan fàcil.
No, no, que t'anava a dir...
Què vols?
Que amb la... No, no, que t'anava a dir que amb la pandèmia del Covid...
Ja. Yeah.
Clar, això de les extraescolars, els nens surten del seu grup classe...
No, sí,
clar,
home...
Es barregen amb altres nens, les extraescolars són un problema.
Ja.
Aquest any, eh?
Un dia, doncs sí, no ho havia pensat, fill meu.
Però segur que tu tens una solució, oh, Déu meu, omnipotent.
Sí. La solució es diu reducció de jornada, que és el que hauràs de fer. Vinga, cap al col·le a buscar la nena, va, que fots tard.
Oh, no, per favor,
va,
que tinc feina,
i així va ser, com les extraescolars van ser la solució perquè els pares poguessin fer les jornades de tarda de feina normals. Menys aquest any.
Aquest any? Aquest any esteu ben cardats tots. Però ben cardats. Oh, oh, oh. I com us confinin la nena que 10 dies a casa.
Oriol Dalmau, t'hem de dir que les extraescolars no són un problema i que tot no serà tan terrible com ens has dibuixat i no estem gens d'acord amb com veus el tema. Per tant, confia en les extraescolars perquè es faran bé, es faran, i el més important, que els nens han de seguir gaudint. Així ho hem explicat avui a l'Ofici d'Educar. Gràcies, Fàtia Benjamú, gràcies, José González, gràcies, Cristina Búcar, i gràcies, Sònia Busquets. Endavant amb les extraescolars.
Endavant.
Petons, una abraçada.
Jugues amb mi? A l'Ofici d'Educar. Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar, com sempre, els fem amb el Jaume Centelles, creador de la pàgina Invitació a la Lectura i del llibre El Abrazo de la Literatura. Avui el Jaume ens porta El Venedor de Felicitat, de Davide Calí, i amb dibuixos de Marcos Soma. Benvingut, Jaume.
Hola.
El Venedor de Felicitat, que bonic, no,
avui,
això?
Avui és un llibre d'aquells que s'haurien de poder fer per la ràdio amb colors, que deien abans, no? És una cosa bonica, bonica, de debò. Crec que és dels llibres més xulos que he vist d'aquest any 2020. El venedor de felicitat és la història d'un senyor, ding-ding-ding-ding-ding-ding, que arriba en la seva furgoneta en un poble i ven felicitat. Arriba amb la furgona i va passant per les diferents cases. Tot està ambientat en una ciutat feta, que és un bosc, feta d'arbres més o menys asimètrics, i a dalt de cada arbre hi ha una casa, i en aquesta casa viu una persona que és un ocell antropomorfitzat, no?, vestit de persona. Ell va passant i venent la felicitat. Tu dius, la felicitat es pot vendre. Ell té uns pots, petits, grans, familiars, depèn de qui compra. I a cada pàgina veiem unes il·lustracions boniques, precioses, amb tons grocs, vermells, blaus, superben combinat, que recorda aquelles imatges del París de finals del segle XIX, impressionant, fets així a sang, uns dibuixos molt grans i molt, molt preciosos. I és, la senyora Guatlla li compra un pot de felicitat, l'altra, la senyora Puput, li compra 6 pels seus fills, l'altra li compra una dotzena per quan arribi el Nadal. Hi ha qui no li compra, hi ha qui regateja i diu, me'l pots fer? No, la felicitat no es pot fer de rebaixa. Hi ha qui diu, no, jo d'això no m'interessa, quina bestiesa la felicitat. Però després se'n compra un pot per internet. No sabem què hi ha al pot, dins del pot, fins que arribem al final del conte, i quan se'n va, quan marxa, li cau un pot al terra, el senyor ratolí l'agafa, l'obre, i llavors ell és molt feliç perquè veu què hi ha dins d'aquell pot. Impressionant. Un llibre impressionant.
Per quines edats?
Jo diria que a partir de 7-8 anys, perfecte, perquè pots parlar del concepte, què significa ser feliç i què necessitem per ser feliços, que és una de les grans preguntes, no? Què necessitem per sentir-nos bé amb nosaltres?
El venedor de felicitat de David Ecali, i de fet que el repte va per aquí avui, a veure,
sí.
què els hi demanem?
Avui la resposta serà encertada per tothom, perquè la pregunta és, definiu o expliqueu què és la felicitat, una frase. Mira, i si ho aconsegueixen fer en 7 paraules, ens faran molt feliços. Si són 8 o 9, també, però si ho aconseguiu escriure què és la felicitat amb 7 paraules, ja ho peten.
A veure, opcions per respondre. Podeu entrar al Telegram, però al Telegram no poseu allà al mig el grup, sinó que m'envieu un missatge privat a mi, al grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. Podeu, si no, ens farem un post a Instagram, ens ho pengeu a l'Instagram, la vostra definició. O bé, envieu un mail a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge 18 d'octubre,
sí.
Correcte? I anem, si et sembla, per la pregunta que vam fer en el darrer concurs. On guarda la Pipi les seves monedes d'or? I la resposta correcta...
Era molt fàcil, perquè...
Surt sí. El primer capítol i diu, dues coses van portar el vaixell, un mico petit que es deia senyor Nilsson i que li havia regalat el seu pare, i una gran maleta plena de monedes d'or.
Aquesta era la resposta.
I, per tant, teníem 3 guanyadors, i els guanyadors són la Nica i la Graviela, d'una banda, l'Olivia i la Vilma, de 10 i 7 anys, i la Núria Alemany, que s'emporten aquests 3 llibres de la Pipi.
Molt bé. Hem tingut
sembla,
molta participació, eh?
Recordem quin és el repte d'aquesta setmana. Què és la felicitat?
Sí.
Què és per tu la felicitat?
Una frase que explica...
I per tu què és?
Això ja...
Ves pensant, eh? Però, com a deures,
diré, quan tallem el qui... Sí, crec que és un gran llibre.
Jo, per mi, la felicitat és... que tots estiguem bé.
Sí.
Un bon llibre. Nadar em fa molt feliç, també, eh? Que s'acabi la pandèmia, per exemple.
Per exemple, sí.
Sí, algun detallet, tu, per la felicitat?
Sí, a mi anar amb bicicleta m'encanta.
Sí.
I, sobretot, que siguin feliços els que t'envolten. Això ja et fa feliç. Si els que t'envolten els veus que estan contents i feliços, doncs tu també ho estàs.
El venedor de felicitat. Recordeu, les respostes a aquest repte que és la felicitat al Telegram, via privat, a Instagram o bé a l'oficideducar@ccma.cat.
Molt bé. És de Libros del Zorro Rojo, gran editorial.
El Libros del Zorro Rojo, de David Calí, Marco Somà, el venedor de felicitat. I ens trobem a la propera amb un nou llibre, un nou concurs, un nou repte.
De riure, sí.
De riure?
De riure molt.
Sí?
Sí, sí.
Bueno, ja en tinc ganes.
Stacy i Pimiento.
Ah, per
aquí
cert.
Aquí ho deixo.
Gràcies, perquè ha participat moltíssima gent amb el concurs de la Pipi. Us animem a fer-ho, perquè està molt bé i el
sí.
Jaume és un tresor. Jo sempre dic que el Jaume hauria de ser, has de ser algú meu, família meva.
Podem fer... Alguna cosa farem.
Alguna cosa farem. No sé, el meu avi, potser no.
Bueno,
no, no, tiet, un tiet.
El teu amic.
Això, el meu... No, jo vull família, jo vull que siguis família. Sí. Ai, pues jo ja em donaria molta felicitat, algun... Em donaria molta felicitat. Gràcies, Jaume, petons. Abraçades de família. Vinga,
sí,
fins a la propera.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius, que tan brutes.
Juguem amb els fills, que si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lliure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I amb la pedagoga Eva Bach avui parlem de les trencadisses emocionals. Eva Bach, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies, Elisabet. Doncs sí, la pandèmia ha comportat i segueix comportant trencadisses emocionals i tothom les tenim, amb menys o més quantitat, més o menys grans, amb més o menys intensitat. Podem haver perdut persones estimades, alguna cosa que ens il·lusionava molt i no hem pogut fer, o que ens anava molt bé fer i ara no la podem fer, ja que ha perdut la feina o li ha davallat, qui s'ha hagut de desfer de plaers, de capricis, d'aficions que ara no ens podem permetre. I el que voldria és donar algunes pautes que ajudin a reparar aquestes trencadisses, o si més no, a fer-les presents, a saber que les tenim, a numerar-les, perquè això sol hi ajuda. La simple consciència ja té uns efectes tranquil·litzadors i fins i tot un xic reparadors.
I això, posa'ns un exemple, com ho podem entendre?
Doncs mira, d'una manera senzilleta, perquè s'ha de poder treballar amb rigor, però amb seguretat i eficàcia. Si ho fem a l'aula, doncs hem de tenir en compte que les mestres i els mestres no són terapeutes ni han de ser-ho, però sí que han de poder fer aquest acompanyament emocional. Hi ha un exercici molt senzillet, que és, per exemple, veure en quina mesura aquestes trencadisses que podem haver enumerat i les podem haver posat sobre el paper, doncs en quina mesura ens estan afectant l'energia, els ànims que tenim en aquests moments. I llavors podem fer un exercici senzill, que és imaginar comparar-nos amb un mòbil i veure com està la nostra bateria en relació, doncs, a la càrrega, no? Com està de carregada. Podem fins i tot dibuixar la bateria i veure en quin nivell de bateria ens trobem anímicament, energèticament, emocionalment. I llavors ho marquem i si estem a la meitat o menys o a les acaballes, doncs preguntar-nos què necessitem per recarregar aquesta energia. Quines coses podem fer, no?, per tornar a recuperar la bateria plena o bastant plena. I llavors doncs, podem pensar què depèn de nosaltres, què podem fer nosaltres, què ens podem proporcionar nosaltres, activitats concretes, paraules concretes que ens podem dir, però també quines persones podem acudir, quines ens poden ajudar. I una cosa molt important, què podem aportar nosaltres a altres persones del nostre voltant per ajudar-les a recarregar les seves energies?
Doncs ja ho sabeu, Eva Bach, per les trencadisses emocionals necessitem recarregar energia per nosaltres i ajudar els altres a recarregar energia. Vols acabar amb algun missatge molt concret?
Doncs sí, que aquestes trencadisses que s'han fet, si les podem reparar, doncs resulta que són grans aprenentatges que ens serviran en endavant moltíssim.
Doncs moltes gràcies, Eva Bach. Una forta abraçada i fins a la propera.
Una abraçada.
El meu cervell em demana música i moviment.
Avui a l'ofici d'educar hem fet balanç de la vitalitat del sector de les extraescolars malgrat la pandèmia. Tenim ja un nou repte del concurs de llibres per somiar del Jaume Centelles, la vostra definició de felicitat a partir del llibre El venedor de la felicitat. I tenim també més lliçons del coronavirus amb l'Eva Bach. I ens quedem amb els Coers, un grup de reggae de Lleida i un tema, ballarem, el que va triar l'Ajuntament de Barcelona com a banda sonora de Barcelona es mou dins de casa. Un tema que diu, entre d'altres coses, que ballarem amb la pluja i que res no ens aturarà. La setmana vinent parlarem del temps i de la vida i de la paternitat i de llibres amb el Tomàs Molina. Fins aquí aquest Ofici d'Educar. I com us diem sempre, sigueu positius, lúdics i alegres i balleu, canteu, toqueu, pinteu, jugueu i que res no us aturi. Petons i fins a la setmana vinent. Ja ho veus, totes les mesures de seguretat i, per tant, aquest any, malgrat tots els malgrats, sí, hi ha extraescolars i les criatures podran gaudir-ne.
No m'ha quedat clar si a la teva època, Elisabet, també feies extraescolars o no.
No feia teatre, perquè tenia molta vergonya.
Ah, sí, vas fer teatre?
No em feia, no, perquè tenia molta vergonya.
O sigui, feia vergonya fer teatre i t'has acabat posant davant d'un micro.
Això mateix.
Com es menja, això?
Doncs bé, es menja bé, gràcies.
Va, que arribem a les 7 del matí.
Vinga. Perquè no tinc prou.
La pluja no ens atura.